uns 10 anys, és a dir, abans del 14, abans, des d'abans del 9N fins ara, uns temps molt tensos, molt convulsos, on la realitat política que coneixíem s'ha esfondrat. Vull dir, els que esteu aquí us dediqueu a... Vull dir, les regles de bàsiques, allò, les quatre regles d'aritmètica, les sabíem tots, i això ha canviat. Han canviat.
Hi ha una cosa...
Això situa la gent, a tothom, amb una realitat molt, molt fluida, amb uns peus que no poden tenir uns sòlids fonaments. Vull dir, ara estem amb cases mòbils.
Passa que hi ha jo crec que hi ha una realitat, que és que la situació política i la manera en com s'enfrontaven les eleccions en aquest país des del 2014, potser una miqueta abans fins i tot, però quan hem segut des del 2014, havien tingut un eix nacional que les havien vertebrat d'una manera molt, molt clara i, per exemple, havia desaparegut de la política catalana en una mesura molt important allò que n'havíem dit el vot dual durant molts anys. Aquestes eleccions torna al vot dual. Sembla que pot tornar al vot dual. Això canvia el paradigma de com concebre, per exemple, una campanya electoral, de com adreçar-se als electors des d'un partit com Esquerra Republicana?
Mira, en una democràcia tots els poders s'han de justificar. En una democràcia tots els poders hi han de motivar i han d'explicar per què adopten la decisió que adopten. Ho faran bé o malament, però això. En canvi, hi ha un moment que l'amo és el poble, la ciutadania, que és el moment de votar, i no li demanem explicacions. Vull dir, tu no expliques com el Parlament, expliques el teu vot. Tu posa allà, posa la teva papereta, a partit A, B, C, D, i ningú et demana explicacions. Clar, arribar a l'elector ara és terriblement més complexa per lo que deia abans. Les regles, les coordenades, que eren molt clares fins fa 10, 12, 13 anys, això han canviat. I són molt mòbils, vull dir que no s'ha consolidat encara una nova realitat. Però potser, tret d'Alemanya, a tot Europa passa el mateix. Mira, Holanda, un país molt estable, encara amb molts governs, al final ha saltat el govern.
Clar, vull dir, però aleshores, quin al·licient pot trobar un votant que no vulgui, per exemple, un govern entre PP i Vox? Quin al·licient té per no votar el PSOE? Professor Caral, a la primera intervenció de Pere Aragonès, després de la convocatòria electoral, el president de la Generalitat d'Esquerra Republicana va donar per fet una victòria electoral del Partit Popular i Vox, en el sentit que podrien formar perquè govern. En un escenari com aquest, que a més és el que diuen totes les enquestes, vull dir que no li estic recriminant a Pere Aragonès. Però en aquest escenari, com es convenç a un votant d'esquerres que no li doni el seu vot directament a Pedro Sánchez?
Doncs jo ho diria amb un exemple molt clar que tenim, jo crec que hem de tenir tots molt frescs a la memòria. No parlaré ara d'abans, no em remuntaré al 2014. Em remunto a la Constitució de l'Ajuntament de Barcelona. La decisió de que sigui el senyor Collboni alcalde de Barcelona, la llista no més votada, la llista no més votada, amb vots dels comuns i del PP, es va gestar a la Moncloa i a Gènova. Perquè es va decidir com a operació d'estat que no podia haver-hi cap capital important que estigués en mans dels independentistes. I es van repartir Barcelona, Pamplona i Vitòria. Cadascuna amb un alcalde espanyolista. Llavors jo el que li dic a un votant d'esquerres, nacionalista, ja no independentista, nacionalista, que ell ha de decidir on vol que la seva vida es decideixi. I que en pactes postelectorals estranyíssims, perquè clar, votar socialistes, comuns i PP, s'ha de reconèixer que no era una cosa que ningú el virés, no estava, diguem-ne, no estava als pronòstics. Si no volem que jugades com aquesta, o com el que ha passat a la Diputació ara, es tornin a repetir, ha de tenir molt clar si és d'esquerres a qui ha de votar.
El joc ara es presenta pel Senat, per ser senador. Quina feina li agradaria fer al Senat? És a dir, quan a vostè li diuen... Volem que sigui el candidat d'Esquerra Republicana per anar al Senat. I vostè s'imagina per un moment com a senador. Per fer-hi què?
Doncs jo el que voldria és, a part, diguem-ne, d'ajudar a que es desenvolupés tot el programa d'Esquerra, vull dir, perquè si no, o no aniria per un altre partit, no? Dos coses. Una llei d'amnistia, que és perfectament constitucional, i assentar les bases per un referèndum d'autodeterminació. Això per mi, si jo pogués ajudar... si jo pogués no només ajudar, mm-hmm. que això ajudaré, sinó aconseguir-ho amb aquesta legislatura, seria una entrada i sortida en política, diguem-ne, fastuosa.
Aquest és un escenari que no sé si el veu factible amb un govern espanyol d'esquerres, però amb un govern entre Partit Popular i Vox?
Sembla que no, no? I més veient les experiències d'aquests cavalls de Tila que han entrat ara arrasant-ho tot, però arrasant el català, arrasant la violència de gènere, arrasant el canvi climàtic. Vull dir, a Mallorca ha desaparegut, ja no el català, ha desaparegut la Conselleria de Canvi Climàtic. És que no surten al carrer, no veiem el calcà. És que sembla que el canvi climàtic hagi de venir l'any que ve. No, no. És que fa anys que ja estem patint el canvi climàtic. Vull dir, coses que són evidents, perquè l'altre podries dir...
Ah, de fet, Vox, no cal anar tan lluny, eh? Vox està assumint la presidència de Parlaments i ahir el candidat de Vox en aquest debat va dir, clar, i en castellà, en aquest cas, una vegada més, que Vox no comparteix el model autonòmic d'Espanya.
No, clar, bueno, evidentment. Vull dir, jo vaig estar en un debat a Madrid, doncs, i tenia al meu costat el president de Vox, que era un debat sobre justícia, i, a part de tenir una concepció molt corporativa de la justícia, que això s'ha extès a moltes capes de la dreta espanyola, és tot, sense dir la paraula recentralitzar, era tot suprimir totes les, i que totes les competències tornessin a Madrid. Tornessin a Madrid. Sí que les conselleries i tot el que fa les autonomies i Catalunya, l'esforç que s'ha fet en justícia és absolutament brutal, amb un esforç personal i pressupostari terrible, perquè tenim les presons, per exemple, tot el suport. Aquí cada vegada, per exemple, es crea un jutjat nou, la Generalitat automàticament posa els nous funcionaris que necessita perquè es paga la Generalitat i el local, eh? Altres comunitats esperen a que acabi el pressupost el 31 de desembre per formalment dir diguem-ne, la nova unitat la incorporen al pressupost d'aquest any, mm-hmm. però el 31 de desembre, però la dotació pressupostària no comença fins a l'1 de gener. A Catalunya això no passa. Vull dir, però, clar, Vox és Espanya, que és l'Espanya, la que criticava Machado, no la que puc criticar jo, sinó la que criticava ja Machado, però aquesta Espanya, que és l'Espanya eterna, doncs no marxa.
Has entès la reacció que hi ha hagut, ja no per part de Vox, sinó fins i tot per part del Partit Popular, a la reforma del delicte de sedició? Jo abans deia que tu vas treballar molt en preparar la reforma del delicte de sedició, tal com finalment ha tirat endavant, i tant el Partit Popular com Vox han dit que el primer que faran, si arriben al govern, com així ho ha dit Feijóo, serà recuperar el delicte de sedició.
Que recuperin. I faran el ridícul. Perquè podrien recuperar-lo per castigar-los, però no poden. Però és que el delicte de sedició és una anomalia al dret europeu. El dret comparat europeu és una anomalia. L'últim país que la tenia, el tenia Alemanya, i va desaparèixer el 1971. 50 anys. 50 anys. Tot aquí ve de que la sentència del procés és una sentència... I ho dic obertament, a més ho tinc per escrit, tant periodísticament com acadèmicament, vull dir que no... És una sentència contrària a dret. Perquè crea un delicte, el de sedició, que s'inventen ells, que és un delicte que no existeix a l'ordenament jurídic espanyol. I ho dic jo, diguem-ne, amb la poca autoritat que puc tenir com a catedràtic de dret penal. No. Hi ha articles acadèmics de gent manifestament de dreta que ho deien. Amb la reforma del 95. Vull dir, no és un tema meu. Vull dir, llavors, clar, com tot ve malament, el delicte de sedició es va aplicar quan no tocava i amb unes penes absolutament brutals. Vull dir, han rebut penes que un homicida no les rep. I aquí és que la gent recollia la llauna de refresc, la recollia i la posava a la paperera. Vull dir que va ser... Clar, no és un cas de justícia, sinó un cas de venjança. Llavors, jo crec que això... Hi ha també una part democràtica important, molt important, una tradició liberal democràtica. Al PSOE, ells veien que això no s'aguantava. Que això no s'aguantava i era una forma de donar sortida a un tema. Però, clar, els que creuen que tot s'arregla amb la presó... Els problemes socials no s'arreglaven a la presó.
A nivell personal, Joan, a tu t'agradaria que se't reconegués la feina que vas fer en la retirada i la reforma del delicte de la sedició,
o no? Jo vaig ser un entre molts. Vull dir que no demano res. Vull dir, jo el que m'agradaria és que s'apliqués. I el Suprem, en quan es va sortir, la sedició la va aplicar, perquè clar, si no tens el delicte, no el pots aplicar,
però
una altra
res.
Vegada dictat totes les resolucions, que són, ja no són sentències, són, és igual, tècnicament interlocutòries, sí, per l'execució de la sentència del procés, que sí, aquesta és una sentència malaurada, però és una sentència. Llavors, nosaltres hi ha una base que tothom entén, que és el principi de legalitat. Només és delicte allò que és delicte, que està previst com a delicte. Llavors, s'han tornat a inventar una malversació que no és la de la reforma del 2022. Però, clar, el Tribunal Suprem és una cosa que alguns hem dit des de fa temps. És més suprem que tribunal. No amb aquest tema. Amb molts que no tenen que veure amb la política.
Una darrera qüestió per part meva i de seguida donarem pas també al Dani Guillem, a la Montserrat Nebrera i al Lluís Foix, que també et voldran adreçar alguna pregunta. En la candidatura d'Esquerra al Senat, si va conjuntament amb Bildu, t'incomoda o t'ha incomodat en algun moment que algú et digui vas en una llista compartint espai amb Bildu? Perquè aquest és també un element que està apareixent de manera reiterada en la campanya electoral.
A mi em preocuparia anar amb gent que no construeix la pau. Amb gent que construeix la pau, al contrari, un orgull.
Aquest matí en Joan Caral, candidat a senador per Esquerra Republicana de Catalunya, és amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. Fem una pausa, res, un minut encara no per la publicitat. Entren aquí a l'estudi el Dani Guillem, el Lluís Foix i la Montserrat Nebrera i continuem amb aquesta conversa.
Ràdio Estel.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu, què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, un quart de 10 del matí. Montserrat Nebrera, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Vam tornar al programa. Lluís Foix, gràcies. Bon dia. Com
què
anem?
Què tal? Bon dia.
Dani Guillem, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Vinga, va, que ja hi som tots. Teniu aquí a l'estudi avui en Joan Caral. A veure, Montserrat, va. Pregunta.
A veure, jo quan venia sentia que li preguntaves com se surt d'aquesta situació de bipartidisme que clarament ha estat atiat des d'una cadena de televisió que s'ha prestat a la cosa, des dels propis partits, que per la raó que sigui els interessa cadascú perquè no vol, doncs, els companys de viatge, que efectivament ara sembla que no hi siguin, tot i que tothom sap que són els que són i no hi ha altres possibilitats, no? I jo no... A mi no m'has convençut. És a dir, m'explico. És a dir, l'Esquerra Republicana que hem conegut en aquests últims temps és una Esquerra Republicana, i ho dic amb tot el respecte, pragmàtica i possibilista, més que la que, diguem, es va abrandar en aquell temps que tots coneixem i que alguna gent pensava que ja arribava a la República, no? És una Esquerra Republicana més convergencitzada, per dir-ho d'alguna manera, per tant, més governamental, tu ho has dit, no? La política institucional té això, suposo que té això per tothom, no? Aleshores, el que hi ha en aquesta Esquerra Republicana fonamentalment és Esquerra, no? Polítiques que estiguin d'acord amb les polítiques del PSOE. En un moment en el que el procés, i el procés també dit com tot el respecte, que en tot allò que va passar, està en stand-by, o no sabem quin serà el seu esdevenir proper o més llunyà, és Esquerra, no? I, per tant, un mira el panorama de les esquerres i diu, de quina manera faig el meu vot útil sent d'esquerres? Tenint en compte la llei diabòlica ONT, no? La variant ONT de la nostra llei proporcional. I tenint en compte que Sumar s'ha convertit en una cosa descafeinada del que havia estat Podemos. Si Esquerra també és una cosa descafeinada des d'aquest punt de vista del que era la defensa dels interessos des de l'Esquerra a Catalunya, perquè al final són les dues ànimes, jo al final, jo diria, sent d'esquerres, diria, pues voto el PSOE. Tu com fas per convèncer el votant d'Esquerra Republicana de que la defensa dels interessos de Catalunya es defensaran millor amb el vostre partit?
T'ho diré explicant el que jo crec que hi ha. A Espanya hi ha tres sistemes polítics, que és l'Espanya tradicional, Catalunya i el País Basc, que els seus sistemes polítics, independentisme a part, no coincideixen. Sociològicament, per exemple, Espanya era bipartidisme, a Catalunya no havia bipartidisme, i al País Basc no hi havia bipartidisme perquè el domini del PNB era pràcticament absolut i els altres partits eren com una peixera. Això respon a tres estructures socials i polítiques i ideològiques diferents. Amb la qual cosa, intentar encaixar això és complexa. Llavors, els únics punts que permeten encaixar això són els debats nacionals, no, perquè, diguem-ne, hi ha enfrontament, sinó els debats, diguem-ne, tradicionals esquerra-dreta. Llavors, Esquerra, des del punt de vista del debat esquerra-dreta, està clarament a l'esquerra, el qual, evidentment, amb uns els agrada i als altres no els agrada, lògicament. Sí. I està barrejat el 50% amb l'eix nacional. A l'eix nacional, i ho he dit al final, poso l'exemple de l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona no l'han decidit els ciutadans de Barcelona, sinó ha decidit la Moncloa i Gènova. Amb aquest pacte, des del meu punt de vista, extravagant, jo crec que qualsevol analista polític diria, potser extravagant més fort, sorpresiu e inexplicable. Explicava des d'una perspectiva d'estat. Aleshores, què vol dir? Que el centre de decisió de Catalunya, de Barcelona, però seria estable per Catalunya, està a Madrid, a la Moncloa i al carrer Gènova. Llavors, si tu ets d'esquerres i tu a sobre ets, ja no dic INDEP, dic nacionalista català, sobiranista català, la solució és votar esquerra. Aquesta és la conclusió a la que jo arribo. Evidentment, no sortiré aquí la gent demanant d'emportar-me.
Hauries de fer-ho.
Sí, per això m'heu convidat aquí. Intento donar el meu missatge, però vull dir que jo explico, que, a més, no amb exemples, sinó amb el que ha passat fa 2-3 setmanes, no? Que vull dir que en qualsevol visió que haguessin dit un de les eleccions a Barcelona, ningú hagués dit que hagués sortit aquesta solució. Fixa't, no dic que no hagués sortit Collboni alcalde, sinó la solució com Collboni va ser alcalde, perquè es va decidir no aquí, sinó fora d'aquí.
I creus que us ha beneficiat el que ha passat a l'Ajuntament? D'alguna manera la gent...
Home, si jo crec, si ho sabem explicar bé, sí que et beneficiarà, clar. Tot això, al final, clar, la política també té els fets, que són els fets, i el relat que tu fas dels fets i la presentació que fas al públic, clar. I, com deia abans, doncs a vegades no encertem explicar les coses com creiem, com segurament s'haurien d'explicar.
No, no, quan se la va preguntar, bàsicament, perquè també miren una mica el que està passant amb les enquestes aquí, més enllà de si Esquerra està si tercera, quarta, està quedant més aviat quarta, una de les coses que passa és no només que totes les enquestes li donen una victòria folgada al PSC, sinó que ja n'hi ha unes quantes que comencen a indicar que el PP pot quedar segona força, que això crec que només ha passat una vegada a Catalunya. No? Vull dir que al final aquest debat, ho demanem per la banda de l'esquerra, evidentment, perquè és el que pertoca, no? Perquè és un debat que sembla que està entrant en la sociologia electoral catalana per l'esquerra i per la dreta, a la vista d'algunes enquestes. Va, Dani, després el Lluís.
Jo, escoltant el senyor Caral, li dono la raó amb dues coses que crec que són indiscutibles. Quan ha dit que si la Pau en Beta l'haguessin signat Feijóo o Aznar o Rajoy, les coses pintarien molt diferent.
Avinguda del pacificador a tots els pobles i ciutats d'Espanya.
Del que pinten ara. I segon, que l'esquerra, en molts sentits i en molts elements, no s'està sapiguent explicar. Jo afegiria, l'esquerra està tenint molts complexes amb moltes de les coses que ha fet i que no entenc per què no les explica d'una forma més tranquil·la i més clara, en tant que les ha fet ella. Llavors jo li volia preguntar, en tant que discurs i explicació, jo, respecte a les eleccions municipals i a les eleccions generals, he trobat un matís en la beligerància del discurs d'esquerra cap al PSOE. He trobat una suavització. Vostè creu que s'ha fet la lectura interna, i li pregunto a vostè, en tant que també expert des de fora, de que aquell discurs beligerant no va ser beneficiós per a Esquerra Republicana? Entenc que el votant d'Esquerra sap que Esquerra i el PSOE estan obligats a entendre'ns, perquè si no, el que ve darrere d'això és bastant pitjor per tothom.
És complex dir això, jo no he vist el debat, però sí he dit que he vist talls que estan a la xarxa, sí. No? Jo crec que...
No que m'he d'especialment tampoc del tot els darrers dies, Joan, que allò que haguessis vist abans del...
No, però anava a les preguntes d'ahir de Rufiana a López, no? Sobre si governaria amb el PP o no.
Si saps
governaria
si
o el
deixaria. Si
clar, la història ens diu que és possible. Una història recent. I qui la pot explicar molt bé és el senyor Pedro Sánchez. I que no hem d'anar als arxius arqueològics, eh? Llavors, clar, aquest perill espanta. I aquest perill fa que les coses te les miris i intentis posar la gent en guàrdia. Clar, amb la mida que els partits d'esquerra del PSOE, que són molts, siguin més forts, el PSOE no podrà fer segons quines coses. Entenem nosaltres. I així és com ho plantegem. Ja veurem què passarà el dia 23, perquè, clar, una cosa són els plans dels estats majors i les reunions que fem, i tots, eh? No, tots. I els dissenys de campanya que fas, i després ja veurem si això resulta, perquè aquí hi ha una cosa que ens oblidem sempre. Un, el cansanci de la ciutadania de fer eleccions en 2 mesos, tindrem dos... No, 2 mesos, no? Seran... No arribarà, no?
No arribarà. Hi haurà 54 dies.
Els que diu
la llei.
Tenir dues eleccions, que de fet són...
4 dies.
Són 3 mesos, perquè has tingut tota la campanya prèvia a l'altra, no? I després una cosa, que totes les enquestes... Això també és per cert escepticisme a la vida, no? Tothom mira el meu partit com va els tràquings, no? Perquè això, els tràquings, hem guanyat avui 0-2, 0-3, 0-4, tal. Jo el que miro és el número d'indecisos i abstencionistes. A mi és el que em preocupa. Perquè, clar, fer projeccions amb aquest forat negre, que són els indecisos i els abstencionistes, vull dir, les matemàtiques ben torturades...
Home, presentant-te per Esquerra té tot el sentit del món, veient el que va passar a les darreres eleccions municipals, que us preocupi...
A mi em preocupa moltíssim, però no m'ha preocupat ara, m'ha preocupat sempre.
No, però dic ara.
El que no pot ser és que el primer partit sigui el partit abstencionista. Això és un fracàs de tots nosaltres. de tots nosaltres, tant de, dels polítics formals com dels que és que fins fa dos dies, com en el meu cas, eren polítics informals, però que ens preocupa la política i diguem-ne, i enganxar la ciutadania a la política. No vol dir ni la militància, ni que segueixin les meves idees, ni almenys, no? Amb la qual cosa, tenim un número negre aquí, un forat, que això pot distorsionar absolutament les coses.
El tema, si em permets, jo em vaig estar dedicant 11 anys a comunicació política i el tema dels abstencionistes i dels que encara no s'havien decidit quin sentit de vot farien, l'he sentit durant aquests 11 anys. I el que vaig comprovar durant aquests 11 anys és que acaben sent abstencionistes o s'acaben quedant a casa. Mhm.
Per tant, és el mateix que abstencionista.
Exacte. Per tant, tot és abstencionista. Per tant, és cert, coincideixo amb tu que és un error com a societat, jo diria, no només dels partits polítics, dels que es dediquen a la política directa o indirectament, també diria que és un error dels mitjans de comunicació, de tothom qui en algun moment ha pogut tenir algun tipus d'incidència en els missatges que rep la ciutadania.
Tens tota la raó.
Però, evidentment, vull dir, és que és una cosa que porto sentint des de fa, ara ja, 17 anys, i veig que mai canvia.
Tens tota la raó, però ho compten i fan els càlculs per fer la cuina amb els abstencionistes.
Sí.
Que és fer-se trampes al solitari.
Totalment.
Per això dic que, clar, les matemàtiques permeten fer projeccions, però, clar, a mesura que es va obrint l'angle, la projecció és passa de ferro a ser sorra, al final l'últim extrem és aire. Clar, si l'aire al final em diu que jo tindré majoria absoluta, bien, però siguem sincers.
Lluís.
Bueno, Joan,
el veus en forma o no?
Ben trobat, em veig molt en forma i em veig senador, vull dir, què vols que et digui? Et veig senador.
Gràcies.
Al Senat espanyol, i que és el que suposo que passarà, i segurament per això presentes, no? Però jo, i després ben trobat, Joan, perquè portem moltes hores també, amb el Pol també.
Unes quantes.
Sí. He parlat. No, jo diria dues coses. Primer, en aquests 54 dies que han passat des del 28 de maig fins al 23 de juliol, hi ha temps suficient per redreçar uns resultats que van parlar d'una manera molt categòrica i que van castigar severament el PSOE, van castigar severament Esquerra Republicana i van castigar bastant el nacionalisme, o sigui, l'independentisme en general, no? Però si hi ha temps de redreçar això, i a veure, normalment les campanyes electorals doncs són fruit d'estudis, de programes, i després són els corrents de fons, que això no s'improvisa d'un dia a l'altre. Després, respecte al que has dit al començament, dient que l'alcaldia de Barcelona s'ha fet entre Moncloa i Gènova, sí, però hi ha més coses, Sí, l'independentisme no s'ha posat d'acord. L'independentisme encara no està posat d'acord quan queda una setmana per a les eleccions, amb coses fonamentals, amb coses d'estratègia, respecte de com ha de ser la relació entre el govern de Catalunya o la política catalana o les forces independentistes de Catalunya respecte al govern que hi hagi a Madrid, sigui del PSOE o sigui del PP. Aleshores, home, si l'alcaldia no és independentista a Barcelona és perquè potser no s'ha treballat prou al marge del Xavier Trias i de l'Ernest Maragall, a veure com s'hagués pogut avançar una mica i obtenir una majoria per tenir un alcalde de Barcelona, que no, dic, no és, a mi em sembla, que no és, això és Moncloa i Gènova, em sembla que pot ser una part de la veritat, però em sembla que és una mica simplificar la situació, no? En política, i sobretot en política municipal i autonòmica, doncs és molt complicada. T'ho has dit una cosa que estic absolutament d'acord, també al començament, i és que hi ha tres sistemes, no? El sistema espanyol, el sistema basc i el sistema català. I no, quan obres urnes cada cop que hi ha eleccions, surten coses diferents. A Catalunya, a Euskadi i a Espanya, no? Per tant, jo crec que entrem ara en un moment o en uns temps, siguin quins siguin els resultats, d'una major complexitat de la política. La política no pot ser una cosa de blanc i negre, perquè no és així, no? I aleshores, jo crec que, per exemple, el discurs d'Esquerra Republicana, des de que hi ha el president, des de que Esquerra té la presidència de la Generalitat i té el govern de la Generalitat en aquests moments en solitari, perquè en solitari amb 33 escons, que no és fàcil, o sigui, no és fàcil ni és normal a Europa avui que hi hagi un govern que digui que arribarà fins al final de la legislatura amb 33 de 135 escons. Això no és normal. O sigui, normalment, quan hi ha una situació així, què ha passat als Països Baixos fa una setmana? El Rutte, que portava 13 anys de primer ministre, un home molt ben qualificat, no ha pogut més. Per què? Per què? Perquè no li quadraven els números, i llavors ha convocat eleccions, ha dissolt les Corts, ha dissolt el Parlament. Per tant, no sé, com veus tu la complexitat de la situació actual? Perquè, és a dir, podem dir, o es pot dir, que és el que s'està dient, que Vox, que tal i tal, però Vox està creixent. Llavors, l'atac és la solució per frenar o per neutralitzar Vox, o bé s'han d'utilitzar arguments més persuasius que convencin més la gent, que vagin a abordar els problemes que afecten els ciutadans, perquè finalment la política o serveix a la gent o no serveix a la gent. Va, perdona, que això...
No.
Més que...
Quan parla Lluís Foix, no és que es m'estigui els demés, però...
No,
cal que matisis, totalment d'acord.
Vull dir que el que jo he pres al costat d'aquest home és... Si avui hagués de pagar matricular-me amb una altra...
Jo també.
Ho estaria empenyat.
Jo també.
Amb crèdits...
Jo també.
Altres n'hem après des de l'altre costat de la ràdio.
Vull dir que... Bé, a veure, ara fareig un Simeone, partit a partit. Deixem la Generalitat de moment. El que passi amb la Generalitat també vindrà molt condicionat per aquests resultats, segurament. Però ja ho veurem, ja ho veurem. Tema Vox. Home, tema Vox, el que s'ha de desmuntar és la seva propaganda falsa. Posem un exemple. A les eleccions municipals tothom parlava d'ocupació. L'ocupació ha sortit un tema ara? És que han desaparegut tots els ocupes? Ara tots els immobles han estat restituïts als seus legítims propietaris i el dret de propietat ha estat tornat a posar a l'altar d'on ningú mai l'hagués usat d'haver baixat? És un tema de lluita de relats. Llavors, quan és un tema de lluita de relats, has de saber... La primera vegada et pot agafar desprevingut, la segona també, però la tercera ja has de començar a reaccionar. Llavors, Vox se l'ha de combatre, dialècticament, per suposat, i doncs donant moltes... punxant molts dels lobos que diuen, perquè són absolutament mentida, que no s'aguanten, que vull dir que qualsevol persona, sense ser doctor en física, pot determinar fàcilment. La corrent de fons, ara torno al principi, la corrent de fons que tu deies és el que no sabem... No sabem de quant fons... el gruix, l'ample... i al fons d'aquesta corrent, no ho sabem. El que sí que és cert és que des del 2008, Europa Occidental, o el món occidental, a l'OCDE, per entendre's, s'ha instal·lat el mal humor, la mala maror. I això ho percebem tots, també de vegades amb les relacions properes i personals. La gent està enfadada, desencisada, des de la crisi, perquè clar, hem anat empalmant a tot el món occidental, cadascú amb les seves peculiaritats, hem anat empalmant una crisi amb una altra. I quan semblava que... pom, una altra. I quan semblava que t'anaves a aixecar, una altra, no? On la precarietat s'ha instal·lat molt, la desigualtat ha crescut, jo crec que això, aquests dos elements, fan al món occidental que la gent no estigui contenta. Però, esclar, això és un brou de cultiu molt important pels populismes. Això està clar, no? Ara ja veurem aquesta corrents de fons... perquè jo també he dit abans, i tu ara m'has recollit el guant, que la situació no és com era el 2008. El sistema de partits, el sistema sociològic, això ha canviat. El que passa és que no hem arribat a una estació fixa, no terminus, però sí una estació fixa, en què tornem a poder a fer reconeixibles les regles del joc. Tots estem una mica inalvis, intuint coses, però clar, són coses molt, molt vaporoses. Vull dir, la seguretat que teníem abans del 2008 no la tenim ara. Vull dir, aquell optimisme que teníem, i que això no ho tenim ara. Això és bo, però també crea neguit social, no? Llavors, que l'independentisme, tu dius, no està unit. També no, és evident.
No, però perdona'm, jo ara acabo de llegir una llarga biografia del Cambó, de 900 pàgines, del Borja de Riquer, i es planteja el que avui està plantejat a la política catalana, el mateix que passava als anys 30. Fins que Macià mori Cambó.
Sí, sí.
I era a mort.
Sí, 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 sí.
I, bueno, i uns van guanyar...
Amb matisos, eh?
Sí, sí, però...
El llibre el tinc pendent, perquè el tinc allà i ara estic esperant que acabi el 24 per llegir-me, perquè ara, evidentment...
No, però... Bueno, com a senador faràs, tindràs moltes hores d'ave amunt i avall...
Sí, 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 vull dir que me'l penso... No, sí. No, llegir-lo, no?
No, però vull dir que aquest... dius, home, és que l'independentisme està dividit. Ja ho estava...
Sí, però, per exemple, jo crec que Cambó no era independentista, eh? Em fa l'efecte, eh? Que Cambó no era independentista. Era catalanista, però no era independentista.
No, però no, evidentment, evidentment. Però no n'hi havia d'independentista.
Però és que avui era independentista.
Tampoc era el Macià, eh? Tampoc era el Macià.
Bueno, però proclamar la República Catalana...
Dintre dels pobles ibèrics.
Sí, no, però vull dir que amb aquest aspecte era com més federalista, per dir-ho.
I tant.
Bueno, el tema és, tal com jo el veig, que l'independentisme, òbviament, està dividit, mai ha estat unit. O sigui, no és que sigui una situació, diguem-ne, és que m'han pitjorat, no. És que ara les divisions són més paleses, però fins i tot a Junts pel Sí era, tothom veia que eren dos rodes, un eix que tenia dos rodes completament diferents, i allò, bueno, vull dir, fas de la necessitat virtut i les coses funcionen fins on poden funcionar. Però és que ara una de les branques d'independentisme no és que estigui dividida, és que no pot controlar la seva pròpia gent.
Diputació de Barcelona.
Eh? O Clara Ponsatí.
O Clara Ponsatí.
Vull dir, i segurament veurem més coses, perquè quan la cosa... No sé. Vull dir, clar, hi ha un partit que no fa honor al seu nom. Mm. I això fragmenta més.
Crec que hi ha dos, perquè sumar... Perdó.
Bueno, però jo em refereixo amb clau catalana, vale. Que ja tinc prou.
Ja tinc prou,
ja veurem si me'n surto.
Ho podem traslladar també en Com ho podem.
Bueno, però això ja és un tema vostre, podria subscriure, però...
Ara, després hi entrarem.
És que m'estan punxant les rodes, home.
Deixeu-li que va el take, que després, si no, no el tindrà.
És que t'hem sentit en tertúlies en moltes ocasions, i per això estem intentant punxar-te, aviam si...
Deixeu-li que va. A veure, el Joan estava dient, hi ha partits que no fan honor al seu nom?
Bueno, i això també dificulta arribar a acords amb ells, perquè, clar, partint de la base que ells tinguin absolutament tota la voluntat d'arribar a acords. Vull dir, això no estic dient, és que, com diuen sempre, totes les negociacions, siguin polítiques o siguin del que sigui, no has arribat a un acord, la culpa és de l'altre, òbviament, sempre.
Sindicats, abans dels sindicats.
Sí, però sempre. Però, clar, és que aquí, això és el que va dir una vegada Kissinger quan la guerra d'Iraq, us en recordeu? I ho deia com a analista polític, no? Diu, quan truco a Europa, a qui truco? Sí. És una frase, és demolidora, eh?
No sé el telèfon. No sé el telèfon.
No sé el telèfon. A Europa, no, qui truco, no? Vull dir que... Doncs aquí passa un moment, perquè, clar, tots els partits tenen moments de crisi, d'implosió, llavors això fa... És una dificultat afegida més, amb la qual no vol dir que sigui, ja dic, que no... el fàcil per mi seria, no, aquests són, tenen mala fe, ens enganyen... No, és que no saps la tropa que tens darrere. De Conde Romanones, no? Joder, que tropa. Doncs una mica això.
En fi, et queda una setmana de campanya electoral, Joan. Una setmana de campanya electoral.
Encara?
Que ho sàpigues. Estem a divendres i això va fins a divendres vinent. Molta sort. Quan sigui senador, segur que serà senador, busquem un dia i
jo us agraeixo que em deixi ser sort, jo també, i vull dir, jo vull sortir, perquè si no aniria l'últim de la llista, que és una cosa que tots coneixen, doncs vas l'últim de la llista, no? A mi m'ho ha ferit ser el primer, doncs encantat i amb ganes, no? Però jo crec que el que s'ha de felicitar és a la ciutadania. És a dir, perquè surtin, vagin a votar, ens facin confiança i que vegin que els seus problemes al final poden tenir una solució raonable si ens donen a tots, suport.
Joan, un plaer, com sempre, escoltar-te.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Molt bé. D'aquí 5 minuts arribarem a 3:15. Fem una pausa per la publicitat i entrem amb tot plegat en temps de tertúlia amb la Montserrat Nebrera, amb el Lluís Foix i amb el Dani Guillem. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ens escoltes amb l'app de Ràdio Estel oficial. Fantàstic. Ara, si vols que sigui espaterrant, actualitza l'aplicació i tindràs accés a moltes més coses. El directe, la ràdio a la carta i també els podcasts i el canal exclusivament musical Més Estel. Ja ho saps? Actualitza l'app de Ràdio Estel i tria entre totes les opcions. T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. És actualitat. El matí és opinió. El matí són protagonistes. El matí és a Ràdio Estel.
Vinga, aquest matí de divendres a Ràdio Estel, temps de tertúlia, ens ha acompanyat aquesta bona estona el Joan Caral. Amb ell hem repassat com estan en aquesta campanya, hem començat parlant també d'aquest debat a 7 que es va fer ahir, que amb ell l'enxampava justament a l'AVE tornant de Madrid, d'un debat al qual havia participat precisament per aquesta campanya electoral. Al llarg de la conversa, també a partir de les preguntes de la Montserrat, del Lluís i del Dani, apareixia aquesta qüestió. I aquest debat a 7 va permetre que entrés en aquest escenari mediàtic de la discussió la resta de partits, no? Fins ara havíem només vist el cara a cara entre Pedro Sánchez i Feijó, i fèiem també amb el Joan, i podem seguir parlant, si us sembla, pensant molt interessant, de com aquesta campanya electoral ha aconseguit aquesta polarització tan clara entre Pedro Sánchez i Feijó, que està fent que la resta de partits els estigui costant molt de treure-hi el cap. Sumar les està passant
canutes
per treure el cap. Vox és cert que ho té una mica més senzill, perquè com que està en l'eix de discussió entre socialistes i populars, doncs té una mica més de trampolí per treure el cap, però tampoc és que vagi sobrat. I a la resta els està costant molt, Dani. No? Ho dic perquè a Catalunya feia molts anys que no es vivia una situació d'aquestes, no? Del famós vot dual, que el teníem oblidat, i que hi ha generacions de catalans que van començar a votar a partir del 2014 i que no saben que això passava a Catalunya. I que ara s'hi poden tornar a trobar un altre cop. Eh?
I tot i així hi ha una situació que per mi és totalment paradigmàtica i que els hi queda una setmana per corregir totalment, que és que el PSOE no està sabent aprofitar aquesta situació, que és una situació ideal per als dos partits que històricament han format part del bipartidisme. I això sempre havia estat així, com indicava en Pol, Felipe González Aznar, Rajoy Zapatero, etcètera. I és cert que llavors amb Zapatero ja es va trencar, perquè ja va venir la política de pactes perquè no va haver-hi majories absolutes, però vull dir que ara mateix estem trobant un Pedro Sánchez que no està sabent aprofitar aquesta situació de bipartidisme, i el seu discurs està com... és poc clar. És poc clar, i ho vam veure en el debat i ho seguim veient, també a la resposta d'ahir de Patxi López, tot i que és millor que la que va fer Pedro Sánchez, que no entenc com no podia, no portava preparada aquella resposta, però vull dir, per exemple, és tan senzill com quan t'ataquen amb el tema d'ETA, doncs és tan senzill com per explicar-li a la gent que ETA ja no existeix. I que ETA va acabar, i que va acabar gràcies a un acord d'un president socialista, que era José Luis Rodríguez Zapatero, i que a partir d'allà no ha tornat a matar, per sort. I és tan senzill com això. En canvi, no sé, és com si els hi fes vergonya el fet d'explicar això, i de que hi ha un grup al Congrés que es diu Bildu, i que legítimament i legalment estan allà fent política. I és el mateix que va passar a Irlanda i és el que passa després d'un conflicte com aquest, no? Vull dir que el bo és que tot es converteixi en política i es deixin les armes. El mateix amb moltes altres qüestions. Vull dir, jo crec que el PSOE està cometent aquest error i el PSOE té una setmana per corregir aquesta falta de discurs aprofitant aquesta finestra de bipartidisme. I el PP... pues el veig que està a la cresta de la ola, no? Vull dir, no, els errors no els paga. L'error l'altre dia de Feijóo amb Correus, en qualsevol altra campanya, el portaria arrastrant fins al final de campanya. Vull dir, quan tu vas de guanyador posar en dubte el vot per Correu i posar en dubte el resultat de les eleccions, no té ni cap ni peus. Ni cap ni peus. I crec que exactament el que li passa al PSOE li està passant també a Sumar i en Comú Podem, aquí a Catalunya, a Sumar a Catalunya, amb temes tan capdals, doncs, com és si referèndum sí, referèndum no. Si no ho has portat al programa, doncs defensa'l, no? No passa res. Vull dir, és la teva opció, ja està. L'havies portat i ara ja no el portes, doncs no passa res. Però no passis del sí al no un dia d'un altre, perquè ja hem estat en el no, hem estat en el sí i tornem a estar en el no. Per tant, sí, l'esquerra peca d'allò que sempre ha pecat, que és que els complexes li passen per sobre del seu relat i del seu discurs.
Ara parlarem del vot per correu, però ha sortit la dada ja final. 2.600.000 espanyols han demanat votar per correu.
Que respecte d'altres moments és una barbaritat més.
I podran votar o no? Podran votar o no? Aquesta és la pregunta. Vull dir...
Va, jo vull pensar que sí. Vull dir, no hi ha res que em faci pensar que no. Més enllà de les declaracions de Feijóo?
No, però vull dir que l'important és que aquest 2.600.000, doncs aquests vots...
Arribin
home, aquests, a Correus. Aquests, com a mínim, consten a Correus que han estat demanats. Per tant, ara Correus ha de fer la feina. Jo que voto per Correu, jo he de dir que jo ho he rebut tot.
Ah, sí?
Sí.
I has votat, ja?
Feina feta.
Sí, jo la gent que conec, també. Feina feta.
Ara, és veritat que d'aquests 2,6 milions d'espanyols, només una mica més d'un milió ja ho han rebut. La resta, doncs, ho haurien de rebre entre avui
i
el cap de setmana,
segurament. Un milió tampoc ja és poca cosa, eh?
No, és que en són molts.
És una barbaritat. Jo si em permeteu, respecte d'això que estava dient en Dani, jo no sé fins a quin punt no està fent el PSOE el que pot fer. Penseu en aquestes eleccions municipals. Tothom anava de que la cosa anava d'esquerra a dreta, no? Per tant, de l'economia, de les coses que li interessa a la gent, i va arribar el moment del pacte i el que comptava era si era independentista o no l'alcalde. És a dir, la part simbòlica, la part que té a veure amb l'essència, les essències, per dir-ho d'una manera, en aquest cas, pejorativa, no? Les coses que no tenen a veure amb el menjar, o si tenen a veure de manera molt derivada. Ara, al PSOE, hi ha una part de l'economia macro que sembla que va bé, la micro a molta gent concreta, tot i que sembla que les enquestes diuen que cada persona individualment diu sí, me va bien, però l'economia va malament. Bueno, doncs, aquesta incongruència potser té a veure amb que algú coneix o sabem que hi ha gent que està doncs, en situació precària o gent que no li van gaire bé les coses. Aquestes eleccions de què van? Jo suposo que el PSOE ha vist que aquestes eleccions van també de coses de les essències. És a dir, que més enllà de com es pugui presentar ara Bildu, hi ha un seguit d'atavismes en el nostre cap que per molta gent funcionen. Per què poses a persones que les llistes electorals que en el País Basc havien matat algú?
Pues per, ja tenen... Pues perquè ja han passat el seu procés judicial, no, han estat a la presó,
no
han pagat la seva pena de presó i ja està.
No, no, però si no et dic que me l'expliquis, ja sé, jo ho sé. Ja sé que les persones...
No, sí,
jo, però sí, és igual.
Jo em poso en el paper de
ja ho han dit, això.
En tant que persona que es va dedicar a la comunicació política, em poso en el paper del candidat del PSOE, no parlo de Pedro Sánchez, de qualsevol candidat del PSOE, de qualsevol zona d'Espanya, i...
Però que, Dani, que ja ho diuen.
I ja ho diuen. M'estiro dels cabells perquè penso...
No, és que t'equivoques.
No entenc com no hi ha
pensant...
un debat polític equitatiu.
Mira,
en aquest sentit.
Jo que he vist el PP per dintre, cada vegada que anaven mal les coses, és que no nos hemos expresado bien. No, senyor. Tu t'expresses perfectament i dius el que hi ha, que una persona que ja ha complert la condemna té el mateix dret que tu a presentar-se a una llista electoral en el nostre sistema. Excepte que algú pogués sospitar que hi ha una connivència amb la violència, i aleshores hi hauria un expedient a la llei de partits polítics que permetria no eliminar aquesta persona, sinó eliminar el partit. Com això no s'hi posa ni ningú s'ha posat, bueno, hi ha un partit que sí que diu que els volen eliminar tots, però en general no, ja ho han dit. Això que dius, ja ho han dit. Ja han dit que Catalunya, i ho diu la Meritxell Batet dia sí, dia també,
pues està molt
Catalunya
bé. Pues
si ho fa s'ha pacificat.
Pues que ho faci la Meritxell Batet
pues
està molt
igual.
Bé. Perquè el,
pues no,
el
pues
primer,
no funciona.
El primer sí que funciona.
No, acabes de dir que no funciona.
No funciona perquè no ho fas com ho has de fer. Vull dir, el primer bàsic instrument de comunicació és la repetició.
Bueno...
És la repetició. I et posaré un exemple.
Et posaré un exemple personal meu,
d'un tema comunicatiu que vaig portar amb la Dolors Camats. Jo no sé si llavors tu estaves al Parlament, sí, encara, llavors.
Sí, jo estava...
Quan llei d'educació.
Sí.
Vale.
Sí.
Quan la llei d'educació...
No, aquesta frase va per qualsevol moment al Parlament, Dani?
Què?
Llei d'educació. I diu una cosa... Justament aquesta...
Llei d'educació amb Ernest Maragall com a conseller.
No serveix gaire com a mare.
Llei d'educació amb Ernest Maragall com a conseller. Llavors, hi havia temes interns que llavors en el grup en el que jo treballava en el Parlament, que era Iniciativa per Catalunya Verds, no li semblaven bé de la llei, però el més paradigmàtic dels que no li semblava bé a la llei, avui se n'ha parlat en aquesta emissora, és aquelles escoles que segreguen per sexe i que reben un finançament públic. Aquella llei permetia que allò es continués fent i l'únic dels tres grups de govern que deia que no estava d'acord en que seguís fent era Iniciativa. Hi havia molts més elements, que és el que em deia a mi la Dolors Camats. És que no és només això. I jo li deia, ja, Dolors, però és que és això. És això. I després l'altre, ja ho expliques al darrere. Però tu no paris de repetir això. No paris de repetir això, que és que un govern d'esquerres no es pot permetre seguir financiant escoles que separen nens i nenes sense un motiu pedagògic.
Tot i que a Nova York n'hi hagi, oi? Això no t'importa.
Aquest també ja l'hem tingut tu i jo fora d'antena, aquest debat. L'hem tenir aquí a les portes d'aquí. Però em refereixo.
Vale. Tu tens, sí, ja ho entenc.
Tu tens un frame, i aquest frame tu l'has d'anar repetint fins a la societat. Aquest frame, jo te'l trasllado. Per exemple, fírmeme que si jo soy primero me va a dar la presidencia. Pues jo haig d'explicar que aquí no estem escollint un president. Aquí estem escollint un congrés dels diputats. I el fet de que jo, senyor Pedro Sánchez, li pugui donar a vostè, senyor Feijó, la presidència del govern, que és una bogeria, ¿vale? Dos, no dona una estabilitat al govern. Jo el que li estic fent és obrir-li la porta a que vostè, després, a partir d'aquí, pugui pactar totes les lleis, pressupostos, tot amb Vox, sense passar pel peatge de tenir-los a dins del govern.
No, és que no entens el que t'estic dient. Tu pots explicar la teoria...
Pues això t'ho has de repetir.
No, espera.
Dia sí, dia també.
Espera, va, i així us desenganxo, que Lluís també pugui dir...
Un segonet, és que el debat al carrer és aquest. És a dir, la gent, quan hi havia tota una mena d'indignació ciutadana, amb molta gent, fins i tot aquella que no és del PSC, de per què Trias no és alcalde, la idea que hi ha al fons és que tu i jo sabem que és un sistema parlamentari, però la manera en què es proposa la política és presidencialista, i la forma que adopta, la manera en què governa el president del govern espanyol, també és presidencialista. Per tant, tu no li expliquis a la gent racionalment que, claro, puede haber todo tipo de mayorías, no sé què, perquè la gent el que veu és que el que ha votado mayoritàriament no és un president. I jo això ho veig cada any a classe. La gent creu que el que guanya les eleccions ha de ser president. Per tant, esta és una batalla perdida. Perdida en el sentit de que, encara que tu tinguessis una assignatura a dins del batxillerat que expliqués, escolti, som un sistema parlamentari, i per tant, pot haver-hi tota mena de componentes. Vox i Iniciativa poden pactar programa a programa, que deien Quita, poden pactar com quien quieran. Pues no, senyor, la gent no ho entenc per moltes vegades que li repeteixis. Aquesta és la idea que jo crec que està en el rerefons de per què està passant el que està passant i li està passant al PSOE.
Ara, Lluís.
Sí, a veure, en política exterior, el Sánchez, al meu entendre, ha fet una bona política exterior.
Sí.
O sigui, s'ha alineat amb els aliats, en la guerra d'Ucraïna ha estat amb el bàndol que ell creia, jo també crec que s'havia d'estar, perquè és el que estava a Europa. En política macroeconòmica, doncs, les dades són positives, la inflació està baixant, s'ha vist amb el Xi Jinping, amb el Joe Biden, i això per què no rentabilitza electoralment? Per què això no li va suposar una... diguem-ne, un suport molt més fort el 28 de maig. Bueno, perquè hi ha altres consideracions. O sigui, i quan ara deia... No, és que aquí la política espanyola o el sistema polític espanyol no és presidencialista, però sí que el Sánchez i molts presidents l'han fet presidencialista, però és que no ho és. És que no és, i aquesta és un error. Perquè, clar, si tu dius, jo actuo com si fos el president de França o el president dels Estats Units, que són règims presidencialistes, i no com el britànic o l'italià o l'alemany o tants d'altres, o l'espanyol. L'espanyol és un règim parlamentari, i les decisions es prenen al Parlament. I quan abans parlàvem de que hi ha tres sistemes que conviuen a dintre de a dintre d'Espanya, diguem que és el basc, el català i l'espanyol, què es vol dir amb això? Bueno, que no es pot tractar les coses de la mateixa manera i s'ha d'anar sempre al Parlament. I una de les coses que jo li retret més insistència al president del govern és que no ha utilitzat el Congrés. I això es paga. O sigui, a Anglaterra, per exemple, qualsevol moment, ara hi ha hagut un gran escàndol a la BBC. Allò, això, on va el Congrés? Va als comuns i vinga, i es diuen el que s'han de dir. I després amb una altra, i dimiteixen, i entren, surten. Aquí no. Aquí es prenen moltes decisions amb un to presidencialista, que no és el sistema. I llavors, què es troba? Que es troba amb, jo crec que és el... No diré que el problema d'inici d'aquesta legislatura són els 120 escons que té el PSOE. I amb 120 escons no pot governar. I llavors què fa? Doncs fa el primer govern de coalició amb democràcia amb Podemos, que crec que en tenia, on té 55...
Però això té contrapartides, Lluís? És a dir, quan tu acabes fonamentant la teva manera de governar d'aquesta manera, i no li passa només a Pedro Sánchez, cada vegada et costa més treure rèdit electoral de la teva acció de govern. És a dir, quan tu actues així, una de les conseqüències que hi ha en partits de tota índole i condició, que és que a mesura que la manera de governar és més per decret que no pas per acord, cada cop et costa més com a partit rendibilitzar electoralment la teva pròpia acció de govern.
Per què? Perquè molt sovint no s'utilitza els instruments que té el sistema per governar, que és anar al Parlament, és discutir, és debatre. I convèncer o no convèncer, però és debatre, que és el que passa. I si no, com és el que passa als Països Baixos, el que ha passat a Finlàndia fa un mes, el que ha passat a Dinamarca, el que ha passat a Itàlia, el que passa a França, per exemple. A França, el partit del Macron té 400 i pico de diputats, però n'hi falten 30. Bueno, si n'hi falten 30, doncs no domina la situació, no controla, està en precari. I això és així. I això també ho dicta el que passa a Catalunya. Pensar que aquí totes les coses són normals, amb 33 diputats de 135 al Parlament de Catalunya, això no és normal. Per què? Perquè d'alguna manera o altra explotarà. I en aquest sentit, doncs per què el Sánchez, que es pensava que tot li anava a favor, perquè hi han dades molt positives al seu favor. Per què? Perquè jo crec, perquè no he tingut en compte, doncs, les minories, i quan les ha tingut en compte, els hi ha donat més coses que la majoria de la... o la gran, una gran part de l'opinió pública espanyola i catalana diu, no, això no es pot fer. I s'ha trobat amb aquesta contradicció fruit dels 120 escons. Si ell